Catalunya al dia, Barcelona, amb Àlex Bosch.
Bon dia i benvinguts al Catalunya al dia, Barcelona. Les Glòries continua sent un mal de cap, una vergonya. Ara sabem que potser s'aturen les obres, que el govern no veu clar el projecte i que és partidari de rescindir el polèmic contracte amb l'empresa que hauria de fer el túnel i fer un nou projecte, és a dir, una nova licitació. Això, d'entrada, vol dir que potser hi ha un endarreriment d'un any més en aquestes obres. No deuen estar molt contents els veïns de la zona, ni tampoc els que cada dia entren i surten de Barcelona per aquest nus viari. I pendents també d'un altre problema, en aquest cas laboral. No hi ha hagut acord d'última hora i dilluns hi haurà aturades de 2 hores per torn al metro. El Departament de Treball ja ha dictat serveis mínims. De seguida us els expliquem. I precisament parlem del transport públic a l'àrea metropolitana de Barcelona a aquesta hora. Centre de Transmet, Rosa Avis, bon dia.
Bon dia, Àlex, bon dia a tothom. De moment podem parlar de situació tranquil·la, normalitat al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Cap incidència a destacar, segons indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. No estan demà dissabte 22 d'abril per treballs de millora a l'estació de Sarrià. Ferrocarrils de la Generalitat interromp el servei de la línia L12 que uneix les estacions de Sarrià i Reina Elisenda. L'alternativa, les línies regulars de bus de TMB 66 i 68 i el Nitbus N7. I finalment, com ja introduïeu als usuaris de personal a informar als usuaris que el personal de metro ha convocat aturades parcials cada dilluns laborable a partir del proper dilluns 24 d'abril. Les aturades estan previstes de 7 a 9 del matí, de 4 a 6 de la tarda i de 2:15 de 9 del vespre a 2:15 d'11 de la nit. Per tant, dilluns es preveuen afectacions al servei de metro. Sempre que us sigui possible, opteu per mitjans alternatius de transport. Hi haurà uns mínims del 40% en hora punta i del 20% en hora vall. De moment és tot des de Transmet. Molt bon dia.
I pel que fa al temps, avui fa més fred a primera hora, han baixat en respecte ahir, sobretot al litoral i al prelitoral. El migdia serà suau i assolellat. Cada setmana també es mantindrà aquesta estabilitat. Sol dissabte i Sant Jordi amb alguns núvols prims i màximes clarament més altes. Aquesta hora a Barcelona 11 graus, 4 en tenen a Manresa, a Llinars del Vallès tenen un de negatiu, a Mollà 0 graus i finalment a Sant Celoni, al Vallès Oriental, 0 graus de temperatura.
Tota l'actualitat, tot el dia, al Twitter de Catalunya Informació. Segueix-nos a @catinformació.
Ada Colau aposta per rescindir el contracte del túnel de la plaça de les Glòries i licitar novament el projecte que comportaria una aturada d'entre 10 i 12 mesos de les obres. El govern municipal vol l'aval de la resta de grups i ha convocat una reunió extraordinària de la Comissió d'Urbanisme de l'Ajuntament per dilluns que ve per prendre una decisió el més consensuada possible. La tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sans, ha explicat que els informes tècnics i jurídics de què disposen asseguren que el retard de les obres no es pot recuperar i que això seria motiu per rescindir el contracte i per imposar una sanció que en el pitjor dels casos podria pujar fins als 12 milions d'euros. Davant de la situació actual, en què s'està a punt d'entrar en el moment més complicat del projecte amb la perforació del túnel per sota dels túnels de Renfe, Janet Sans ha assegurat que només hi ha 2 possibles solucions. Per un costat, que l'actual constructora faci una modificació del projecte i, per l'altre, rescindir el contracte i licitar novament les obres. La tinent d'alcalde ha indicat que la modificació seria molt complicada perquè no es guanyaria temps i l'hauria de fer la mateixa empresa, a la qual s'hauria de sancionar pel retard acumulat fins ara. Per aquest motiu, Sans s'ha decantat per rescindir el contracte.
Cal un nou projecte per poder donar compliment al compromís i cal, a més, doncs, garantir la màxima seguretat possible i no estem disposats a més retards ni a més sobrecostos. A nosaltres, a l'acord que ja plantegem de cara a la comissió, que ha sortit avui públicament, ja parlem de resolució de contracte perquè creiem precisament que amb la modificació doncs, hi ha riscos.
Janet Sanz ha explicat que dilluns a la tarda es reunirà de manera extraordinària la Comissió d'Urbanisme de l'Ajuntament per analitzar la situació i intentar buscar el consens. Després es farà un Consell d'Administració de BIMSA, l'empresa que gestiona les obres municipals, per prendre una decisió definitiva. El president del grup municipal del Partit Popular, Alberto Fernández Díaz, s'ha queixat al Catalunya Vespre que encara no tenen els informes, i ha dit això.
El que a mi em preocupa és que això sigui l'excusa per part del govern de la Colau per aturar un projecte que no els ha agradat, que això signifiqui aquest arribament d'un projecte i que ens acabi costant encara més diners.
I no hi ha hagut acord d'última hora i dilluns hi haurà aturades de 2 hores per torn al metro. El Departament de Treball ja ha dictat els serveis mínims. Seran del 40% en hora punta i del 20% en hora vall. Això vol dir que entre les 7 i les 9 del matí i les 4 i les 6 de la tarda passarà un metro aproximadament cada 10 minuts, el triple de temps de la freqüència habitual. A l'aturada del vespre, entre 9:15 i 10:45, el temps d'espera serà molt més alt perquè només passarà un metro cada 5. La resta del dia, el servei serà normal. Toni Edo és delegat del comitè d'empresa de la CGT.
L'únic que demanem és que a veure si des de l'Ajuntament o des d'alguna institució política algú pot posar una mica d'ordre al TMB i forçar a la direcció d'aquesta empresa a negociar de forma seriosa i a complir els acords que s'estan incomplint.
Els sindicats retreuen incompliments en la contractació. L'empresa ho nega i assegura que durant la negociació del conveni s'han tancat acords que els sindicats consideraven prioritaris per la part social.
Catalunya Informació.
La Generalitat deixarà d'aplicar a tots els vehicles dièsel les bonificacions per baixes emissions a les autopistes que gestiona. Aquesta és una de les mesures per reduir i minimitzar els efectes de la contaminació atmosfèrica a l'àrea metropolitana de Barcelona, que s'estanca, volíem dir, per sobre del que marca la Unió Europea. D'aquesta manera, en les pròximes setmanes, els turismes dièsel menys contaminants perdran el 30% de descompte de què gaudeixen els vehicles amb el distintiu EcoViaT als peatges de la C32, la C33 i la C16. A més, a partir del 2018 es cobrarà un impost que tindrà en compte les emissions de CO2 de cada vehicle. Amb aquest tribut, la Generalitat preveu recaptar 110 milions d'euros fins al 2020, que destinarà en part a ajudes per renovar el parc mòbil. Segons l'informe sobre la qualitat de l'aire a Catalunya l'any passat, els nivells de diòxid de nitrogen s'estan estabilitzant en els últims anys, però continuen excedint els límits permesos a la conurbació de Barcelona. També els vulneren les partícules en suspensió, que últimament han anat a la baixa. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, adverteix dels riscos de cronificar aquesta contaminació.
La manca de qualitat suficient de l'aire a l'àrea de Barcelona és un problema real, és un problema actual, no de futur, és un problema crònic que fa massa anys que arrosseguem i un problema que afecta la salut de tots.
L'àrea metropolitana de la capital catalana és la zona que té la pitjor qualitat de l'aire, però n'hi ha d'altres a Catalunya on s'han superat els nivells òptims. És el cas de la Plana de Vic i de la part del Pirineu Oriental on s'han superat puntualment els índexs d'ozó.
Catalunya Informació.
El Departament de Salut i la Direcció de l'Hospital General de Catalunya del grup Quirón confirmen que s'està avançant en les converses pel procés de compra del centre de Sant Cugat del Vallès per part del govern. En un comunicat, Salut assegura que volen arribar a un acord abans que acabi el 2017. El conseller Toni Comín assegura que la compra de l'Hospital General ajudarà a reduir les llistes d'espera quirúrgiques a l'àrea del Vallès.
Se segueix discutint, se segueix treballant sobre la proposta que va fer el departament de comprar l'Hospital General, que per cert, això sí que permetrà reduir els temps d'espera, perquè augmentarà les capacitats assistencials al Vallès. Contra el que alguns insinuen, posar diners a la compra del General no només no va en perjudici de les llistes d'espera, sinó que va en benefici de les llistes d'espera.
Els treballadors de l'Hospital General i l'Ajuntament de Sant Cugat ja s'han pronunciat sobre l'anunci de la possible compra corresponsal al Vallès. Miquel Jarque, com han rebut aquesta notícia?
Per la forma i les nul·les concrecions sobre el que s'està parlant entre el grup Quirón i el Departament de Salut, la reacció ha estat de desconcert. Escoltem Isabel Zapata, que és membre del Comitè d'Empresa i secretària de Comissions Obreres a l'Hospital General de Catalunya, i també l'alcaldessa de Sant Cugat, Mercè Conesa.
Nosaltres, fins no tenir una cosa ferma que podem llegir on quedin garantit tot el lloc de feina i totes les especialitats mèdiques, no entrarem a valorar coses que el conseller va dient.
No coneixem ni l'oferta, no coneixem el contingut de les negociacions, no coneixem com s'està abordant el tema dels treballadors i treballadores.
Des de l'Ajuntament de Sant Cugat es subratlla que, tot i el malestar per no estar assabentats de les converses, es veu de bon ull aquesta negociació perquè, si culmina amb la compra, donarà per tancada la reclamació històrica d'un hospital públic per la zona.
Catalunya Informació. Notícies les 24 hores.
En punt ara mateix, 9:15 del matí, és moment de fer un cop d'ull a la situació. Carreteres i autopistes de l'àrea metropolitana. També el funcionament del transport públic. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. La via que veiem més plena per càmeres és l'entrada a Barcelona per l'autovia A2, amb aturades intermitents des de Pallejà i fins a Sant Joan d'Espí, en direcció d'entrada. També, pel que fa als accessos des del sud, la B23 força plena, amb retencions entre Molins de Rei i Sant Joan d'Espí. També el tram final entre Esplugues i l'Avinguda Diagonal, això en direcció Barcelona, en direcció Girona entre Molins i el Papiol per enllaçar amb l'autopista AP7. També força complicada l'autopista del Garraf, la C32, i després la B20, la Pota Sud, amb cua des de Gavà i fins a Cornellà per enllaçar amb Ronda de Dalt a causa de la congestió que hi ha a la mateixa Ronda de Dalt. També des del sud, l'autovia de Castelldefels, la C31, a l'altura del Prat de Llobregat, igualment en direcció Barcelona. Pel que fa als accessos des del nord, encara també força complicada la C58 en l'autopista del Vallès, amb lentitud i aturades entre Terrassa Est i Badia en direcció Barcelona, també a l'altura de Montcada fins al Nus de la Trinitat, en direcció Terrassa des de Montcada i fins a Ripollet per enllaçar amb l'autopista AP7, la mateixa AP7 a l'altura de Barberà del Vallès en direcció sud i també a la sortida de Parets per enllaçar amb la C17, la C60 a la Roca del Vallès en direcció Granollers i també fins al punt d'enllaç amb l'AP7 i les rondes força plenes en totes dues direccions, sobretot direcció Llobregat, la Ronda de Dalt amb lentitud i aturades des de Via Júlia i fins a Pedralbes en direcció Llobregat, també entre Cornellà i Sant Gervasi en sentit Trinitat, i és que aquí al carril d'accés hi ha un petit accident entre un camió i una moto que està ocupant aquest carril d'accés, i la Ronda Litoral amb lentitud i aturades des del Bon Pastor i fins a Passeig de Colom, direcció Llobregat, i també des de Mercabarna i fins a Cantunis en direcció al Nus de la Trinitat. Tornem amb més informació d'aquí a 13 minuts.
Si vols saber l'estat del trànsit, segueix-nos al Twitter amb l'etiqueta Coixinet Equip Viari.
Repassem també la previsió del temps per la demarcació de Barcelona amb la Gemma Puig.
Avui les temperatures també han quedat més curtes arran de costa, al litoral central, també cap a les comarques interiors, algunes glaçades cap al Berguedà, Osona, també temperatures més baixes a la costa, que amb prou feines els valors més alts se situen entre els 8 i 10 graus, però a poc, l'estabilitat al sol farà que les temperatures tornin a tirar cap amunt. Avui al migdia, alguns termòmetres tornaran a fregar els 19-20 graus o puntualment per sobre, i aquesta serà la tendència de cara al cap de setmana. Nits i matinades fredes, però en canvi als migdies les temperatures cap amunt. Dissabte recuperant un parell o 3 de graus. Diumenge, el dia de Sant Jordi, també tindrem el dia estable, amb sol o amb ressol, perquè les bandes de núvols alts i prims aniran arribant i deixaran aquest cel una miqueta més enterbolit. Al migdia, però, les màximes entre els 20 i els 25 graus.
Doncs repassem temperatures a aquesta hora. A Barcelona, 11 graus, un de negatiu al Llinars del Vallès, al Vallès Oriental, a Mollà, al Moianès, tenen 0 graus, i finalment, a Premià de Mar, al Maresme, 10 graus de temperatura. Tres quarts i 3:30 de 9 del matí. L'Ajuntament de Barcelona fa una crida als ciutadans perquè participin en el recompte de persones sense llar que es farà a la ciutat la nit del 17 de maig. Els organitzadors d'aquest recompte es fixen com a objectiu superar els 930 voluntaris de l'any passat i arribar als 1.100. Les inscripcions es poden fer a la pàgina web recompte.barcelona.cat. Cal ser major d'edat i tenir disponibilitat horària entre 9:45 de la nit i 2:00 de la matinada. La tercera tinent d'alcalde, Laia Ortiz, s'ha mostrat convençuda que hi haurà una bona resposta ciutadana.
Una crida al conjunt de veïns i veïnes de Barcelona que demostrin una vegada més que estan a l'alçada, que es comprometen amb la lluita contra la pobresa a la nostra ciutat i que formin part del recompte, un recurs imprescindible, i que juguem amb un equip i que puguem superar aquests 900 que vam tenir l'any passat.
Laia Ortiz ha advertit que el sensellarisme s'està convertint en un problema creixent. El 76% del sense sostre fa més d'un any que viuen al carrer i un 26% més de 3. En el recompte de l'any passat es van detectar 941 persones dormint al carrer. I Mataró també busca voluntaris per fer el recompte de les persones sense llar que viuen al ras a la ciutat. El recompte també serà la nit del dimecres 17 de maig i el termini per apuntar-se s'allarga fins al 30 d'abril. Qui vulgui inscriure's com a voluntari a la campanya a Mataró Comptem Tots només ha de ser més gran de 18 anys. El darrer recompte, el nombre de persones sense sostre que dormen als carrers de Mataró, es va fer al març del 2010 i hi van participar 193 voluntaris. Després del període d'al·legacions i de l'aprovació definitiva, el mes que ve es licitarà el projecte de transformació del segon tram de la Gran Via a l'Hospitalet de Llobregat. Concretament, es reurbanitzarà un segon tram de la Gran Via fins a tocar del riu. Hospitalet de Llobregat, David Àngela.
Una de les principals actuacions que s'hi faran serà la cobertura de 4 seccions de la Gran Via entre la Rambla de Marina i la B10, la Ronda Litoral, i també la construcció de 2 rotondes adjacents. Això facilitarà la mobilitat tant de vehicles com de vianants i allunyarà el trànsit pesant de la ciutat, segons els responsables municipals. I tot i que les característiques del projecte permeten la construcció de fins a 5 hotels, l'alcaldessa Núria Marín diu que prioritzen el clúster biomèdic.
En aquests moments hi ha empreses de diferents sectors, però també del sector biomèdic, que estan disposades a fer doncs, una aposta per Hospitalet, per l'àrea metropolitana, per la Gran Barcelona, i que en aquests moments no tenen oficines per poder-se instal·lar. I, per tant, nosaltres, que hem tingut l'experiència del desenvolupament de Plaça Europa, que està pràcticament finalitzada, entenem que és el moment idoni per poder tirar endavant aquest projecte.
El projecte també preveu la creació d'un parc públic a Can Trabal, que en 30 hectàrees serà el més gran de l'àrea metropolitana de Barcelona, el soterrament de la xarxa elèctrica i millorar l'accés a peu al riu Llobregat.
La Mancomunitat del Penedès-Garraf estudia instal·lar càmeres de vigilància forestal a tots els massissos muntanyosos de la zona. La primera prova pilot del municipi de Subirats, al Penedès, ha estat més que exitosa. I és que gràcies a les càmeres que es van instal·lar ara fa un any s'ha pogut actuar de manera més eficient en els incendis. Anem a Vilafranca del Penedès, Àngels López.
Hola, bon dia. Les ADF de Subirats van instal·lar, ara just fa un any, 6 càmeres de videovigilància que ofereixen imatges a temps real. Així poden controlar, a través de qualsevol dispositiu amb connexió a internet, què passa als massissos de l'Alt Penedès, a la falda de la muntanya de Montserrat, a la vall de l'Anoia i als boscos de Gelida i la serra de l'Ordal. Aquesta tecnologia els ajuda a fer una anàlisi del temps, de la vegetació i també de les columnes de fum. Ramon Llopart és el coordinador operatiu de l'ADF Subirats.
Com evoluciona la columna de fum, si hi ha molta massa forestal, si han de fer córrer més ADFs o menys. A més, també aquestes càmeres les veuen aquí a part de Bombers Metropolitana Sud de Barcelona i ells des d'allà també les veuen les 24 hores.
Les 6 càmeres de Subirats van ser clau l'any passat per detectar la primera fase de l'incendi forestal declarat al municipi de Torrelavit. Altres ADF, com les de Santa Maria d'Oló i Sant Feliu Sasserra, al Moianès, també s'hi han apuntat.
I si ens estem estenent com a ADFs, que cada ADF té la seva sistema de vigilància que es poden coordinar totes, serà una xarxa bastant completa. I si cada ADF es va ampliant, tindrem la vigilància des de casa mateix.
La Mancomunitat Penedès-Garraf està fent a hores d'ara l'estudi de viabilitat per presentar-lo a la Diputació i mirar d'aconseguir-ne el finançament.
Barcelona obrirà d'aquí 2 anys la Casa de les Lletres, que s'ubicarà al districte 22 Arroba, en un gran edifici actualment en desús, on hi havia les oficines de l'antiga Companyia General d'Autobusos. L'objectiu és que l'equipament es converteixi en un aparador internacional que reflecteixi la capacitat del sector del llibre barceloní. Per això, la Casa de les Lletres acollirà la seu de l'organisme jurídic Barcelona Ciutat Literària del Món, que es crearà arran del nomenament de la capital catalana com a ciutat de la literatura de la UNESCO. L'organisme aglutinarà les principals activitats públiques de divulgació literària, gestionarà la presència institucional de Barcelona en les principals fires del món i crearà una comissió amb associacions i gremis del sector. També acollirà la seu del Consorci de Biblioteques de Barcelona i es convidarà a la Institució de les Lletres Catalanes a establir-s'hi. També hi haurà l'Observatori Internacional del Llibre, un espai on s'analitzarà i es discutiran les qüestions que afecten el sector a escala mundial. Es destinaran 3.750.000 euros a rehabilitar l'edifici, del qual es conservarà la façana. Cinc minuts i arribem al punt de les 9 del matí.
Catalunya Informació.
A Barcelona, Badalona, l'Hospitalet de Llobregat i Sant Adrià de Besòs, 92.0. A Sitges i Vilanova i la Geltrú, 94.7. I a Sant Sadurní d'Anoia i Vilafranca del Penedès, 98.3.
Catalunya Informació, la ràdio de referència. Els esports.
Ricard Isidro, bon dia.
Bon dia, Àlex. El Barça sabrà avui si Neymar juga al Clàssic. El club blaugrana esgotarà les possibilitats que el brasiler jugui diumenge al Bernabéu. Avui presentarà un nou recurs, en aquest cas al Tribunal d'Arbitratge Esportiu, després que ahir el comitè d'apel·lació desestimés la petició del Barça perquè li rebaixessin els 3 partits de sanció per l'expulsió a Màlaga. D'altra banda, la plantilla blaugrana avui farà festa. Ivan Rakitic es va referir al Clàssic en declaracions al canal oficial de la Lliga. El migcampista croat ha admès les necessitats de l'equip i ha indicat com a clau imposar l'estil de joc propi.
Nosotros vamos a nuestro nivel y conseguimos imponernos al Madrid. Creo que tenemos muchas posibilidades de ganar ese partido. A partir de ahí, pues nosotros vamos a trabajarlo. Madrid va a lo suyo, nosotros a lo nuestro. Y con mucho respeto, va a ser seguro un gran partido. Intentar disfrutarlo y ojalá y ganar.
Avui comença a disputar-se la 33a jornada de Lliga amb el Sevilla-Granada a 8:45. Els sevillans poden consolidar la quarta posició, mentre que els granadins penúltims esgoten les opcions de permanència. Demà, torn per l'Espanyol, que s'enfrontarà a l'Atlètic de Madrid a Cornellà. Són dubte Baptistau i Hernán Pérez, que ahir van treballar al marge del grup per molèsties físiques. Aquest matí, últim entrenament i roda de premsa prèvia al partit. Una roda de premsa que podreu seguir en directe a Catalunya Informació. Precisament, l'equip matalassé estarà avui present al sorteig de les semifinals de la Lliga de Campions, que es farà aquest migdia a les 12 a Nió. També hi seran el Madrid, el Mònaco i la Juventus, que va eliminar el Barça. També es farà el sorteig de les semifinals de la Lliga Europa i prendrà part el Celta, que ahir es va classificar després d'empatar a 1 al camp del Genk i va aprofitar el 3-2 de l'anada. Les altres 3 eliminatòries van acabar amb les classificacions de l'Olímpic de Lió, que va superar els penals al Beşiktaş, el Manchester United, que va derrotar l'Anderlecht per 2-1 a la pròrroga, i l'Ajax. Els holandesos van perdre per 3-2 al camp de Schalke, però van aprofitar el 2-0 favorable de l'anada. També a Nió, avui el Barça jugarà a la 1 del migdia el partit d'anada de les semifinals de la Copa d'Europa juvenil amb el Salzburg austríac. L'altra semifinal la jugaran al Madrid i al Benfica. Dilluns es jugarà el partit de tornada. La segona divisió avui comença la 35a jornada amb l'Oviedo Osca.
Catalunya Informació. A tot hora, a tot arreu.
I ara parlem de motor perquè avui arrenca el Gran Premi de Motociclisme dels Estats Units amb la disputa dels primers entrenaments lliures. Entrem al circuit de les Amèriques d'Austin, a l'estat de Texas. Damià Aguilar, bon dia.
Bon dia. El campió de MotoGP, Marc Márquez, no se sent amenaçat pel líder Maverick Viñales, tot i no arribar preparat al seu circuit talismà Austin.
Amenaçant no, però sí que tant el Maverick i els dos pilots Yamaha estan fent un inici de temporada molt bo. Potser el Valentino, l'entrenament no està tan prop, però amb curses tallà, sí que l'inici de temporada no ha sigut el millor, però a veure si li podem donar la volta el més aviat possible.
Però Viñales ha reconegut a Catalunya Informació que una de les raons per les quals el motiva guanyar diumenge és perquè destronaria Marc Márquez al seu circuit talismà. 4 victòries per Márquez els últims 4 anys.
Em fa il·lusió, per suposat, per aquesta raó, però per la raó que em fa més il·lusió és per l'equip, no? Realment estan fent un gran treball. A Austin serà 500 per la Yamaha, llavors seria superbonic.
A les 4 de la tarda, primers entrenaments, i recordeu que aquest clàssic de MotoGP el podreu seguir pel web de Catalunya Ràdio diumenge a 8:45 del vespre.
En bàsquet, victòria de Memphis al tercer partit del play-off de la NBA davant San Antonio Spurs. L'equip de Marc Gasol ha guanyat per 105-94 amb 24 punts del pivot català per 6 del seu germà Pau. A la Eurolliga, avui juga el segon partit dels quarts de final. A les 9, Madrid de Rusafaka en directe pel canal Sport 3 i Olympiacos F, jugats ahir. Panathinaikos 75, Fenerbahçe 80, els turcs guanyen 2-0 i també dominen el CSKA de Moscou al Baskonia. Ahir els moscovites van guanyar per 84-82 els bascos. A la Lliga Leport avui juguen els tres equips catalans al partit de la 32a jornada, horari unificat a les 9 del vespre. Barça, Breogán, Força Lleida, Ourense i Prejuventut, Palma. En el playoff d'ascens a la Lliga Femenina, que es disputa a Lleó, avui juguen dos dels equips catalans. A 1:45, Sant Adrià Adelantados de les Canàries, i a 1:45, les Corts Estudiantes.